Va, ja sabeu que ens agrada moltíssim la música a l'Estat de Gràcia. Atenció a l'emissora britànica BBC, que ha fet escollir a la seva audiència els que per ells eren els millors discos de la dècada dels 80.
El rànquing es va anunciar dissabte.
Perdona, Juanjo, tu no pots dir res fins al final, eh?
No, estic callat. Sí.
Muérdete la lengua, eh?
Jo estic pensando por dentro.
Pensa-hi. A veure què et semblen i després ens fas una redacció al final.
Perfecte. El rànquing es va anunciar dissabte passat coincidint amb el Dia Nacional de l'Àlbum al Regne Unit i va revelar que el millor disc de la dècada pels britànics és The Joshua Tree dels U2.
No,
què?
Juanjo, no diguis res. Has de pensar per dins.
Però pots fer sorollets i coses, sí.
Però ja
està, eh? Jo digo no.
Un moment, escoltem-lo una mica si és el millor, no?
Molt a favor. Aquest va ser el cinquè àlbum dels U2, publicat l'any 1987 i segurament el que va tenir més èxit, amb temes com el que sentim, With or Without You, o aquest, entre d'altres, Where the Streets Have No Name.
Sí.
Que no. No, a ver, sí.
No pots dir res encara.
No, silencio.
Mira, el de la gorra, gorritas.
Está calvo.
Està calvo des dels 12.
És com de córrer per un prat tota l'estona, no? Un prat que no s'acaba.
Como rasga la guitarra, el rasgueo de Diez.
No. Doncs sí, precisament Diez, el guitarrista, va agrair als oients de la BBC que escollissin aquest àlbum com el millor dels 80 i va dir que, atenció, The Joshua Tree va canviar-ho tot pel grup. Va ser escrit a mitjans dels 80 en l'era Reagan Thatcher, un període en el qual hi havia molt malestar. I ara sembla com si tornéssim a ser allà, en certa manera, perquè la política segueix molt polaritzada.
De moment, aquest número 1 de la millor música dels 80, el Juanjo ha dit o no, de moment, en segona posició, aviam si diu sí o no amb la música que soni de fons, el segon disc quin és?
El segon disc és Brothers in Arms dels Dire Straits.
Sabe mal.
També era el cinquè àlbum de la banda, en aquest cas de l'any 1985. Tenia cançons com el Money for Nothing, que sentim, on hi col·laborava Sting, o el Walk of Life, cançó que Mark Knopfler va dedicar al cantant Johnny Mathis.
Són les dues pitjors cançons, amb diferència molts anys de Dire Straits, però endavant. Va, la tercera posició. Aquests t'agradaran una mica més. Tercera posició, dels 80, rascant els 90, també t'ho dic. The Stone Roses.
Sí, però no.
Després ens expliques. Té mèrit haver colat un disc a la llista perquè els Stone Roses només van editar dos àlbums en tota la seva història. Aquest duia el mateix nom del grup, Stone Roses, i es va editar l'any 1989 amb temes com aquest I Am The Resurrection.
A mi em semblen tan sobrevalorats.
Sí? Jo només m'agrada una cançó, la de Waterfall.
Doncs mira.
Ja està.
Va, quarta posició, segons la BBC, la gent de la BBC, els oients han escollit que el disc de Michael Jackson, Thriller, es mereix aquesta quarta posició.
Sí, però.
A perspectives a banda, publicat l'any 1982, és fins al moment l'àlbum més venut de la història, amb 66 milions de còpies venudes. Thriller té hits com el que sentim i dona nom al disc, o d'altres com Beat It o Billie Jean.
Ara repassarem també què ens heu dit vosaltres, perquè aquesta llista a molta gent hi ha trobat a faltar molts discos, però abans acabem amb el Guns N' Roses i el disc Appetite for Destruction, el mejor guitarrista del mundo, el senyor del gorrito, del barret de copa, que fa aquest riff incomparable. Guns N' Roses!
Ni ano.
Debut dels Guns N' Roses, editat el juliol de l'any 1987 i tenia, a més del Sweet Child of Mine, que estem sentint, els senzills Paradise City o Welcome to the Jungle.
Amb aquesta música, que ens heu dit vosaltres, amics i amigues de l'Estat de Gràcia, i què heu trobat a faltar en aquesta llista, va?
Bàsicament, la gent ha trobat molt a faltar The River, de Bruce Springsteen, o Let's Dance, del David Bowie, o, si pot ser en català, El vol de l'home ocell de Sant Cregut. Jo crec que aquest va estar a punt d'entrar al rànquing de la BBC.
Bueno.
L'Albert diu, un que segurament no dirà ni coneixerà ningú.
Ai.
El Talk Talk Spirit of Eden.
Uh-huh. Bueno.
No sé si algú el coneix.
Bien. Juanjo, sí.
Hi ha gent que està molt d'acord amb la BBC.
Sí, però...
Sí, però no. La hi ha llista per ells, tu.
O el New York, del Lou Reed, també estan comentant per aquí. Tots els Iron Maiden dels 80.
No, no. Por supuesto.
Por supuesto.
Aquest sí, aquest sí. Ah, no tenim criteri. Què és això?
Molt bé.
Jo trobo faltar Rick Astley, què vol que us digui?
Doncs molt bueno. Malament. Doncs escolta, amb aquesta és la llista, alguna cosa més de la gent?
Tenim tres cançons.
De què? I
les tenim, de diguem-ne, de discos que ha proposat la gent. Aquest del Rafa diu The Smiths, The Queen is Dead.
Bueno.
Tampoco.
Per exemple, a veure què et sembla aquest, Juanjo. El Jordi diu, el de Public Enemy, It takes a nation of millions to hold us back.
Bueno, muy influyente.
Tenien una gralla, fixa-t'hi.
No, és chiquito, sí. No?
No, és un globus, desinflant-se.
Jo crec que és el Chiquito.
O, per exemple, l'Antoni diu... La polla...
No, quina mandra, no? Va, doncs va, sí, no, posem-lo, va. Em fa molta mandra, aquesta gent.
La Polla Records, ellos dicen mierda.
Muy local, rock local.
Sí, va, sí, no, sí, va, endavant.
És una manera de dir-ho, sí.
Va, i ara, si ha arribat el moment, ja sabem que ell sabe més de música que tu.
Sí.
Per tant, la llista sí. I la valoració de tots aquests discos en boca de Juanjo Sáez. Comencem.
A ver, el Joshua Tree. El Joshua Tree, básicamente, o sea, es un disco que tiene tres canciones buenas. El resto es relleno. O sea, la de Ballet in the Blue Sky, esa canción que es. O sea, es puro relleno. Fue su primer disco americano, ¿no? Con el que ya dijeron, hostia, vamos a conquistar el mundo. Mm. Fue el disco que dio pie a la cosa esta, la chusma esta horrible del Stadium Rock, ¿no? De rock para estadios de todo el mundo, Corea y uy, uy. O sea, la trayectoria que tuvieron luego, aparte de Lactum Baby, hicieron Lemon después, ¿no? Que descubrieron la música de baile. Hicieron Lemon, perdieron el norte totalmente y a partir de ahí hicieron aquello del 1-2-3-14, ¿os acordáis? Que ya demostraba que estaban totalmente perdidos, ¿no? Y que no tenían ni sentido lo que hacían. No han influido a casi nadie, si no es a la escoria sónica esta de Coldplay, ¿no? Y algún grupillo irrelevante, ¿no? O sea, lo que han dado pie, después de ahí, todo lo que vino fue cuesta abajo, horrible. Después el Brothers in Arms, ¿no? De Dire Straits. Buen disco. Ahora injustamente odiados. O sea, ahora no hay nadie que le interese del estilo. O sea, no hay nadie que diga, oh, qué grupo tal. O sea, no le interesa a nadie. O sea, para aparecer en la lista está un poco sobredimensionado. Después, influencia de Dire Straits. Han influido solo a Fito y los Fittipaldis. Es la única influencia relevante que ha venido luego, que ellos no saben ni quién es, ¿no? Dice, hostia, no. Nosotros influimos mucho a Fito, ¿no? O sea, ellos no tienen ni idea quién es Fito ni nada. O sea, las pintas tampoco influyeron. Ellos intentaron crear, no, sobre todo Marnofre, como una tribu urbana nueva, ¿no? El disfraz como de tenista con las muñequeras y la cinta en el pelo, que tampoco trascendió. O sea, nada. Después los Stone Roses. O sea, nuestros oyentes no los conocen, ya para empezar. O sea, ese grupo que a mí me gusta, ¿no? De toda la lista, digamos que me gusta, pero... De cara, cuando sacaron el segundo, descubrieron el rock sureño, o sea, como unos descubrieron la música de baile, estos descubrieron el rock sureño y sacaron un disco después que era una auténtica bazofia que se llamaba Second Coming, en plan, ahora vais a flipar con el disco que vamos a sacar, y era un disco, o sea, horripilante, que solo fueron capaces de influir a Oasis. O sea, el único grupo que ha venido detrás influenciado por los Stone Roses.
Bueno, ya es más que Fito, también tú diré,
Es más que Fito. Más que Fito. Pero, o sea, tampoco. O sea, el Appetite for Destruction,
¿sí?,
es un disco que realmente no aporta nada. O sea, absolutamente nada. O sea, si no son canciones. O sea, canciones tiene, no tiene muchos hits, pero todo lo que tocan ya existía. O sea, era el rock este macarra a lo Aerosmith, con la diferencia de que estaba hecho con delincuentes de verdad. O sea, ellos eran gente chunga auténtica. O sea, y en la portada, o sea, no puede aparecer porque la portada es una ilustración de una violación. O sea, es muy heavy. Es muy heavy, o sea, a ver, mejor disco de los 80, no puede ser. Y los miembros del grupo, o sea, fueron cayendo en la clínica de desintoxicación como una novela esta de Agatha Christie, tipo Los 10 Donquitos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que, o sea, primero entró la batería, después vino el Lizzy Stalin, después vino el bajista, tal, y al final se quedó el Axl Rose solo, ¿no? Que antes era el príncipe yonki y ahora es el sapo. directamente.
Acaba un Juanjo que tenemos.
Y ahora el último, el Thriller. El Thriller para mí, este sí que es el que merece estar ahí. Esa es la realidad. Es la realidad. Es el disco bueno de verdad, por influyente, por popular, innovador, creativo. Un poco chorra a nivel concepto.
Sí, sí. El tema dels zombies i del videoclip és molt chorra.
No dice grandes verdades, ¿no? O sea, no descubre nada. No es Bob Dylan, ¿no? Pero en los 80 ya fue así todo absurdo. El único problema es que, bueno, lo hizo el majareo más grande que hemos tenido en la era moderna. O sea, pederasta, dormía con anestesia. O sea, le podías cortar una pierna mientras dormía y no se despertaba. Vivía en un parque de atracciones, era un niño maltratado, pobrecito, bueno, todo un desastre. Quería ser blanco y Dios se lo concedió, porque al final tenía esta enfermedad que era vitíligo, que se quedó blanco, de verdad.
Ay, 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 ay. Aquesta és la llista del Juan José, un aplaudiment, moltíssimes gràcies. Fins ara mateix.
Sí.